El gall del monestir.
És temps de tertúlia, el Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dilluns, i per ser dilluns està prou animada. Així...
Home, sí, així... Un dilluns és una oportunitat avui per us començar veig una setmana.
I tant. Em sembla molt bé.
Aquesta setmana divertida serà, veuràs.
Sí. Aquesta interpretació és molt bona, Lourdes, però us trobo més animats que de costum, no sé per què serà. Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Albert Roda, bon dia.
Bon dia, Carme.
Llu Ribas,
bon dia.
Veus? Bé, esteu bon superanimats.
Bon dia.
Amb alegria.
Lluís és el que ha vingut.
I Eduard Gené, molt bon dia.
Los últimos serán los primeros.
Sempre, sempre.
Puc demanar el vot pel Lluís?
De Dios,
Puc demanar el vot pel Lluís?
Home, depèn perquè sigui, ja està votat i triat.
No.
Ai, jo he facetit
personal,
Ah, no, jo parlo d'una altra cosa.
No, ja ho sé. Per tu per què el volies, Lourdes?
Jo per nombrar-lo Sant Cugatenc de l'any.
Home, Sant Cugatenc de l'any...
Sant Cugatenc ho és.
Sí, sí.
Treballa per la ciutat també.
Oh, i tant.
Tothom.
Això mèrit, ja sobrat.
I tu també, no?
Jo menys.
Tu menys, ja sí?
Sí, perquè ell té una projecció pública i a través de la seva obra se'ns pot conèixer
però
més.
Però l'important són la gent que no té projecció pública. Són els que fan el dia a dia a Sant Cugat.
Ah, què vols dir? No sóc important, jo.
Home, sí.
Ara ja m'atacat.
Jo dic que també.
Tenia content, ja em tindrem prenyat.
Jo dic que també.
Ah, va. Home, no, has d'estar content, Lluís, perquè seràs el pròxim Paul Harris, no?
Ah, sí.
Del Rotary.
Sí, sí, no ho sabia, però ara ho sé.
Després no et faràs el desentès de les amistats, oi?
Naturalment, com toca.
La setmana passada l'entitat ho va anunciar en aquest estudi que el Lluís Ribas rebria el premi Paul Harris i el premi Venus seria per l'Ateneu.
Nosaltres el vam tenir a la Universitat de la Pau en el seu dia. El Venus, sí, el Venus. Que sí, home, ja fa uns...
Què li has volgut dir a Lluís?
No, res.
No sé, el trobo una mica així agressiu avui.
Albert està sarcàstic i irònic.
Sí.
Sarcàstic, però irònic, amb punteres i de coses.
Sí.
Bueno, això
fa la rua de Sant Antoni.
Ara en parlem, Albert, d'això.
No sabia res. M'ho havien comentat, però molt informalment, que jo no m'ho vaig prendre en sèrio. Vull dir, com si a tu sopant et dic, jo què sé, que et faria una torre
d'ametlla. És com un sopar.
Amb un sopar públic.
No m'ho podria creure si diguessis que ens faries una torre a l'ametlla. Creus que no t'haurien de prendre seriosament?
No, clar que no, home. Clar que no, home.
Jo, mira, les coses quan em van bé me les crec totes.
Sí, jo amb això sóc una mica... Perquè a vegades sembla que les coses surten d'un cantó i surten d'un altre i mai m'enfio. Jo quan em diuen, penso, bueno...
Ja ho tenim aquí.
Pues vau trucar i jo no sabia res. No sabia.
Escolta, molt bé, Lluís.
No sabia, però estic content perquè, sí. Home, és un premi que és maco per lo que representa que has fet, no?
Sí.
Vull dir que estic content.
Recordem que, diguem que la teva participació té a veure amb aquesta lluita que fa el Rotary contra la polio.
Sí, ja l'any passat es van aconseguir 60.000 vacunes.
Sí, sí.
O sigui que... van ser 20.000 que les vam aconseguir directament nosaltres, jo amb tot això de que vaig fer el monestir, i després el Bill Gates va multiplicar per 3, això, que sí, que van ser 60.000 vacunes que vam aconseguir. O sigui que, bueno, són 60.000 nens que no, ja no tindran pòlio, vull dir que és, això, jo estic orgullós, sí, naturalment, i aquest any espero aconseguir-ne igual o més.
Home, de fet, a dijous, en aquest, en el concert de música per la solidaritat, ja es va comentar que no, només quedava un 1% de pòlio, o sigui, que s'anen reduint.
Hi ha molt poc.
1% o per 1.000?
1% o per 1.000? No, 1% deu ser.
Deu, sí? Més, sí, 1 per 1.000, em
sí, sembla. Però,
1% és molt.
El problema és que es té de seguir vacunant, perquè si no segueix vacunant pot tornar a aixecar-se el virus aquest, no? Vull dir, es té de seguir vacunant. Bueno, però hauríeu, està molt bé. Està
això hauríeu de parlar amb la Forcades, no? Aquella antivacunes que era... Ah, hi ha algunes vacunes que funcionen, vull dir, francament, vull dir,
sí,
aquestes coses.
Home, jo crec que sí.
No s'han de sacrificar tantes vacunes, sinó que hi ha algunes que funcionen.
Manera, a veure, perdona, per haver-hi unes declaracions que no recordo de quin... No sé si és el cap del clínic sobre aquests temes epidèmics, i deia que la gent que no vacunava, doncs argumentant que efectivament hi havia algun tipus de vacunes que no funcionaven, anaven exactament en contra de tot l'arraonament possible. Dic, perquè si efectivament hi ha un tipus de vacuna, o pot haver un tipus de persona que no ho rep bé i per tant no fa una funció com el tenia que fer, el 99% és que sí. I com a conseqüència, doncs, davant d'això, davant d'aquest dubte, no ha d'haver cap dubte.
Sí, no hi ha dubte, clar.
Sí, sí.
Canviant de tema. Els tres toms. Els heu vist?
Jo sí, sí, jo hi era davant.
Ah, tu hi eres davant.
Jo estava davant.
Vas desfilar?
Clar que sí. Nosaltres érem abanderats a través de l'Ateneu. L'any passat vaig ser abanderat. Sí. Jo anava muntat a dalt del cavall, cosa que normalment no faig, amb un cavall.
Però en aquesta edició eren els bantoners.
Anava a peu, anava a peu. I llavors vam anar a fer la rua i vam anar
amb
la Margarida.
Vaig estar controlant, vaig anar saludant el personal i tu no vaig veure.
Jo davant estava amb la bandera, amb l'estandard, estava amb la Margarida i jo. I el Manel, un altre sí? company del Xoma, i tant. I després vam anar fins a la plaça Barcelona, i llavors allà vam fer...
El dissabte.
Sí,
jo parlava de la rua.
Pensava que anés la rua diumenge no,
També es mantenen...
Sí, jo,
no, va ser dissabte, dissabte vam fer una nova fórmula.
Es va fer visible el relleu.
És una nova fórmula que s'han inventat aquest any, que penso que està molt bé, que és fer una rua el dissabte, doncs, des d'aquí, des de la plaça Octavià fins a la plaça Barcelona, doncs fent una rua, va ser molt divertida, i llavors doncs, bueno, va ser una mena de trasllat del pendó als bastoners, i va estar bé, va estar molt bé. Després va fer
que, a més, bastoneres. Els tres que anaven eren bastoneres,
sí, bastoneres.
I a més, em va sorprendre que conservaven el seu uniforme, el vestit de bastoner. O sigui, així com aquí els amics a l'aula van anar elegant, amb la bota alta, pantaló ajustat.
Bueno, això és un tema al qual no ens hauria de comentar, perquè està parlant amb els responsables del... I, verdament, doncs, van haver-hi tota una mena de diàlegs entre els bastoners i l'associació de Sant Antoni, perquè aviam si anaven vestits a dalt del cavall d'una manera més clàssica o d'una manera més natural, com eren els... Per tant, va haver-hi un cert diàleg en el qual, doncs, això s'hauria d'intentar, doncs, veure aviam què és millor, no? Si guardar les tradicions, no voldria ser reaccionari, guardar les tradicions i anar de cavaller o anar, anem a dir, doncs, vestit...
Però hi ha un protocol...
En principi hi havia un protocol, però és que els protocols sempre moltes vegades poden trencar, no hi ha cap mena de problema.
Tàcitament hi havia un protocol, clar.
Sí, sí. Home, a l'Ateneu, per exemple, no tenim un vestuari en el qual doncs, tinguéssim que anar vestits a dalt del cavall. Llavors ens van dir que ens vestíssim, anem a dir, de cavallers, de genets, que diuen, no? I per tant, hem de dir, doncs, aquesta...
Xavet, sí, a més, és molt tradicional en campionats i tot, sempre...
Sí, bueno, la tradició era aquesta, era vestida de genet.
Sí.
Però, evidentment, doncs, com que tenen un vestuari, els bastoners, doncs van voler anar amb el seu vestuari. Que, clar, sembla bé, però trenques una mica el protocol que d'alguna manera doncs s'havia establert, no? Però bueno, està bé, escolta'm, les coses evolucionen. I,
clar que sí.
Molt bé.
Aquesta ha estat la novetat d'enguany, perquè tradicionalment s'havia fet només...
Hi havia els fogarons, que també és una novetat, en aquest cas importada de Mallorca, que van començar-ho a fer a Gràcia, o sigui, a Gràcia ja es va fer per primera vegada, fa molts anys ja.
Però ja ho van fer mallorquins, eh? Allà
sí,
els fogarons
sí,
de Gràcia van fer mallorquins,
I en aquest sentit també trobo que està bé, perquè jo diria que la diferència d'aquest Sant Antoni dels anteriors és que s'ha volgut més implicar la gent d'una forma més activa i no només simplement com a espectadors d'una cosa que estan passant, que estan fent uns.
I que passa i un quart d'hora i ja s'ha acabat.
Sinó que es va voler fer un tipus de festa on hi hagués més participació de la gent, que no estava implicada directament.
O sigui, fer més festa perquè
sí.
De fet s'allarga durant el cap de setmana.
El fi de setmana passat, que no vaig poder venir el dilluns aquí, perquè estava a Manacor, precisament, que hi havia les prèvies de les festes de Sant Antoni.
Sí.
A Manacor hi havia 250 fogueres, 250 fogueres, al qual doncs fan com una mena de falla, uns ninots, el boc també, que és el dimoni, que els cremen i que d'alguna manera... Bueno, el boc em sembla que el salven, no? Però tots els personatges que es posen a les fogueres són diferents personatges que cada veí fa, o sigui, paper maixer, saps? Amb aquells...
sí.
I la veritat és que és impressionant, no? I sobretot les gloses. Les gloses són divertidíssimes. Allò que vas a parlar amb un bar, el qual està ple de gent, ple de gent, ple de gent, i llavors amb 6 síl·labes, amb 7 síl·labes, amb una sambomba, es van dient coses una amb una altra, no? I llavors aquestes gloses d'una amb una altra acabes a dir, parlant de política, parlant de sexe, parlant dels veïns que no sé què, i és divertidíssim, és una cosa que d'alguna manera valdria la pena.
En Guillem de Fach tenia una cançó, tenia una cançó dedicada amb aquest tema.
Amb aquest tema, sí. Però era divertidíssima. I em sembla que aquí a Catalunya, a Sant Quirze hi ha una gent que ho va portar a Sant Quirze, i després hi ha vària gent que també ho havia fet. I em sembla que aquí a Sant Quirze també s'havia fet.
A mi m'agrada el so. Et sona aquest so, que tal ser el so? Hòstia, m'encanta. Trobo fantàstic. És de veritat, eh?
El balear.
Jo també.
A vegades em perdo, no?, amb el fons, una paraula.
No, però la improvisació, de fer un verset, i llavors a l'altre que et contesti, és genial.
I llavors, fixa-t'hi tu, que si sents aquest so...
Et van sortint.
És exactament el so mediterrani. Sents el so de Sicília. Sents el so del sud d'Itàlia. És el mateix, exactament igual.
És sensacional.
Ets una mica...
No vau veure la rua?
I el tot es contesta.
O sigui que de burros ja estàveu cansats.
És que... El meu gos va anar-hi, eh? La meva gossa va anar-hi i va complir.
Que hi va anar sola? Li vas dir, bueno, ja... Ja tornaràs.
És que per allà hi torna.
Ves a beneir. Vaig
dir que era una feina amb el capellà, que diu, i tu no qui ets, nena?
O sigui, la teva gossa hi va anar.
Hi va anar amb el fill. El
que passa és que es fa amb els tres toms, allò que es diu els tres toms, no... de Sant Antoni.
Clar, és que una cosa és la celebració de Sant Antoni i després el patró dels animals.
Jo penso que és difícil deslligar-ho, eh?
Sí,
que a vegades quan...
Està totalment lligat.
Clar, a vegades...
No, perquè l'heu de deslligar. A més, una tradició tan fantàstica no ens apropa a nosaltres amb els animals, amb els que sempre hem compartit. Escolta, hem compartit la naturalesa i jo aquest cop no hi vaig anar, marginalment vaig veure una part de, crec que era de la hípica Collserola, retirava cap al seu lloc, la meva filla sí, va portar el seu gos, habitualment traiem els nostres animals el dia de Sant Antoni, entre d'altres coses perquè els estimem i ens agrada, de la manera, si estan protegint, molt millor.
Però els traieu més que un dia de Sant Antoni.
què vols dir que els traiem? No,
perquè tu has dit literalment, per Sant Antoni traiem els nostres animals. Els traieu més sovint, vamos.
Jo puc, jo puc certificar que sí, perquè els vaig veure l'altre dia. Allò el meu gos, amb la seva filla, eh? Vull dir que puc certificar-ho.
Personalment, li tinc molt respecte als animals, els estimo moltíssim. I, evidentment, tots els animals que estan a casa viuen relativament de manera correcta. No voldria ser ni millor ni pitjor, sinó... Com a mínim...
Parlant de tractes, sí. Ja sabeu que hi ha hagut crítiques per part del Partit Animalista. Perquè, clar, els animals en aquestes situacions s'estressen, pateixen... Sí. Hi ha aquest corrent que està en contra d'aquesta participació dels animals i suposo que hi ha els més tradicionalistes doncs que consideren que formen part, no?, de la festa.
Està bé que hi hagi gent que defensi els animals d'aquesta manera brandada. Sí. Jo, evidentment, no els dic amb tot el meu respecte, però jo continuaré traient el gos o
anirem amb cavall. Jo penso que és opinable.
No es pot discutible.
És opinable perquè els que tenim animals, habitualment els traiem i són animals socials, que els hem socialitzat, és que l'animal busca la companyia. La majoria d'animals d'aquest tipus són gregaris, vull dir, ja els hi agrada tenir
No, però sí que és veritat que hi ha un cert estrès. Sobretot amb els cavalls es nota un cert estrès. Jo que estava muntat a sobre un cavall l'any passat, veia que, evidentment, doncs, el cavall estava en una situació de nerviosos, que no sabien exactament on estaven, amb el xivar i tot. Bueno, no passa res,
clar. També és possible que vingui molt per tu, perquè normalment...
El posava nerviós, jo.
Sí, perquè si no tens l'hàbit, la meva filla ha muntat sempre i saltava i aquestes coses amb el seu cavall, diguem-li, tenia com una entesa, és més.
Sí,
recordo que ella practicava aquell sistema de que els eduquen com amb la mirada, els criden i els animals, no sé com és exactament.
No, però nosaltres...
Ui, llavors els hi transmets la tranquil·litat. Sí, evidentment, sí, em pujo jo amb un cavall i segur que acabem tots dos per terra.
No, però per defensar això, al costat del cavall, agafat el cavall, anava el seu propietari. Clar. O sigui que nosaltres anàvem sobre el cavall, però no anàvem sueltos, perquè evidentment doncs, hi havia el propietari que estava al costat que anava acompanyant. Però tot i així, està...
El gest que tu li fas amb les cuixes quan t'agafes, ell els interpreta d'una determinada manera i segur interpretava una mica de por, no?
No ho sé.
Tu no la tenies?
No, jo por no.
No, però el que sí és veritat és que la rua que ha canviat d'itinerari, una de les coses que ha evitat, per exemple, aquest any és la baixada, una baixada que era molt pronunciada, el que ja en diem de forma genèrica l'escalèctric, que és la baixada que va el Francesc Macià. Que a l'últim tros aquell, realment, pels cavalls era dificultós, per la relliscada. És a dir, la pendent era massa.
Era massa pendent.
Això s'ha eliminat. És a dir, coses com aquesta es poden i s'han de fer. Jo recordo perfectament a la plaça Sant Pere, abans Pere Sant, doncs que hi havia una curva molt pronunciada amb el carreró que tira després al carrer...
Sabadell?
Sí, exacte. I abans hi havia una curva molt pronunciada que inclús molta gent es parava allà per veure si efectivament la feien bé o no la feien bé, sobretot els carros grans, no? Evitar segons quin tipus de situació que estressi, doncs és possible. Ara, pensar, anul·lar, és a dir, com van demanar, jo inclús hi vaig tindre un problema greu de consciència, perquè clar, van menjar el tortell de Sant Antoni i a dins del tortell hi havia un animalet pobre allà, ficat allà dalt. Crec que era de porcelana, no?, aquell animalet. Però quan vaig veure que hi havia l'animalet allà dintre del tortell, penso, hòstia, pobre gosset aquí dintre del tortell.
Sobretot si el talles amb el ganivet.
Sobretot si el talles amb el ganivet.
No, però jo crec sincerament que està evitat. Aviam, jo de jovenet havia muntat molt a cavall. I després resulta que el cavall és com un gos, El xiula si ve, vull dir, és una bèstia molt, molt, molt sociable. Però entén el que deia la Lourdes, és veritat, entén quan tu tens por. O sigui, jo muntava una llegua que a mi era suau, i en canvi hi havia un noi que no la deixava muntar, és que es tirava. I els gossos fan el mateix, el meu gos és totalment manso, i amb un nebot meu que fot 2 metres, que té por als gossos, la meva gossa amb ella es posa violent. O sigui, detecten si tu tens por, si tu domines la situació, quan veus un gos pel carrer que t'amenaça, el pitjor que pots fer és començar a córrer, perquè segur que et mossega. Si li plantes cara, ell pot pensar que ets més fort que ell.
El llenguatge vull de dir, la mirada l'entenen sí, molt.
Sí, que els animals són. I jo el que estic, sí que estic d'acord que per un espectacle estressar bèsties, com fer baixar pendents o tot això, jo trobo que això no s'ha de fer. Vull dir, està molt bé que participin a la festa, però que no els facin patir, pobres bèsties, perquè ells pateixen també.
El que diu l'Eduard, es poden fer maneres.
Sí, es poden fer maneres perquè no, justament, perquè després ells s'ho poden prendre com un passeig i com una festa, també, si tenen les condicions. No? I jo el que reclamaria és això, que no estressessin a les bèsties.
El que passa és que tanta gent tirant carmelos, el cavall, jo me'n recordo que quan nosaltres tiràvem carmelos, es posava una mica així, perquè
bueno,
quan
tu anava, feia un gesto violent, gesto, anava clar,
tirant
sí,
els carmels,
gesto...
doncs resulta que el cavall ho veia.
Les aturades també són importants. Sí. És a dir, la rua té un problema, i és que de tant en tant no es para. Mm. Aleshores, quan es para, doncs, tornar a arrencar altre cop, etc., doncs a vegades ja... Això dificulta. Si la rua es fes tota seguida, hi hagués un moviment tot seguit, jo estic convençut que no hi hauria cap mena d'estrès, ni hauria cap mena de... Però arriba un punt, jo, per exemple, estava en un punt veient-la passar i saludant a tots els coneguts que anaven allà, i estava justament a uns, ja diria, 300 metres del lloc on es feia la benedicció. Clar, allà hi havia parada, llavors hi havia parada i arrencada. Això sembla que no, doncs segur que crea un tipus de problema, que sí que
però
si vol continuar.
És lògic que hi hagin parades i arrencades, perquè és clar...
Bueno, fins i tot els de dues cames també els deu estressar, no? Oh. Això d'anar...
Sí. A mi m'estressa molt, eh?
Sí, sí.
Quan se munten a sobre...
Molt bé, ja sabeu...
Bueno, estem a dilluns, eh? Sí. Sembla que, compte'm...
Home, estem a dilluns, però tenim molta feina.
Molta feina,
Molta feina per fer. Avui hi ha ple.
Hi ha un ple, sí.
A les 4 de la tarda, i avui és el dia en què l'alcaldessa Mercè Conesa, doncs, donarà...
Explicacions.
Donarà explicacions a la sentència del cas Palau. Ja va anunciar divendres, crec que va ser divendres, que el consistori estava estudiant la possibilitat de presentar una querella contra Convergència Democràtica de Catalunya. Avui sabrem el què. Per cert, una sessió la d'avui, que si no us la voleu perdre, la podeu seguir per Facebook Live, per cuota.cat. I, entre altres temes, a banda del cas Palau, també servirà per posar sobre la taula la proposta d'aprovació definitiva del Pla Estratègic del Barri del Monestir Sant Francesc. Que no sé si sabeu que l'Associació de Comerciants ha engegat una... demana signatures... Mm-hmm. Perquè no ho veuen massa bé, el tema de la garantització d'aquesta part.
No ho tenen clar. No tenen clar perquè m'imagino que el plantejament que es fan és un plantejament estrictament, en aquest cas, i lògicament comercial, i consideren, deuen considerar que si es fa això, d'alguna manera es pot restar doncs, gent que vagi doncs, a comprar, que vagi a...
La por és que es converteixi en un centre elitista.
Sí,
no,
però...
és el que diuen a través del comerç.
Però fixa-t'hi tu que totes les experiències que hi ha hagut amb aquest tipus, aquí a Sant Cugat, al final s'ha convertit en el contrari.
Sí,
és a dir, jo me'n recordo quan es va dir...
Que Santiago Rusiñol, el vaig viure, però...
Parava circulació però i la circulació, i la resposta va ser absolutament negativa, i tothom cridant, no pot ser... I en aquests moments, l'eix comercial que va des de l'estació fins al Pas Octavià, com tots sabem, és un èxit des del punt de vista comercial i, a més, un èxit des del punt de vista dels propietaris dels locals, que foten uns lloguers impressionants i, per tant, han guanyat molt. Jo diria que el problema sempre és el mateix, i és les diferències que poden... Quan es va situar una botiga tan important, no diria cap anunci, però una botiga que a Barcelona ja existia i que venen moltes conserves i molts embotits i tal, i de gran categoria, doncs jo quan vaig saber que es posaven allà vaig pensar, què fan aquesta gent aquí? No és el seu lloc. Em va semblar que no és el seu lloc. Allò funciona.
Jo, per exemple, amb aquest tema, també vaig estar parlant amb el Vilaró, sí, si no recordo, perquè tenia el supermercat Vilaró, i li vaig dir, escolta, com és que es presenta aquesta botiga del dit? I dic, ho han calculat molt bé. Vull dir, tota la gent que és humil, tota la gent que és humil, es gasta molt més diners en menjar bo que no pas la gent que teòricament creiem que té un altre nivell, diríem, no? O sigui, per tant, em dic, doncs, i a més, tots aquests locals que sembla que siguin d'elit, doncs cada vegada els preus, hi ha molta gent que va buscar preus també rebentats i d'ofertes que també els serveixen. O sigui, per tant, em dic, aquest problema el vaig viure molt, molt, molt a prop quan va haver-hi el del Sant Diego Rossinyol. Me'n recordo moltíssim, que va haver-hi tota una sèrie de mobilitzacions i així, al qual doncs estaven en contra d'això. Jo inclús també havia estat en contra. Vaig dir, com és que es fa això? No sé què. I al final doncs vaig acceptar, em dic, que hi havia tot. El que sí que és veritat és que els preus dels lloguers dels locals, automàticament, si es fa una valisa, es disparen. No?
I com a conseqüència s'encarirà també la zona, és a dir, a l'hora de buscar un lloguer, una zona com la de l'Avinguda de Cerdanyola, que avui doncs és bastant més assequible que qualsevol altra zona de la ciutat.
Això ja ha passat, Carme? Eh? Al marge d'aquest pla de vinarització, però ja ha passat, eh? Mm. Hi ha zones determinades, si tu mires preus, ja t'adones que han augmentat en els últims 3 anys, diria, de l'ordre del 15 al 20%. I encara no hi ha pla de mineralització, ni s'ha fet, ni molt menys. I això hi ha augmentat. Més, Sant Cugat té una característica en aquest sentit que no es pot oblidar, i és, d'alguna manera, ja sé que no agrada això a molta gent, però no deixa de ser quasi un barri de Barcelona. O sigui, el metro, la gent, molts ja ho diuen, el tren. Ferrocarrils de Catalunya, el tren, no, el metro. Perquè primer per la cadència, doncs, que, o sigui, que passa un cada 3-4 minuts, es converteix en un metro ja fa molt temps. I la proximitat, o sigui, això de dir, jo he vist aquests anuncis que diuen pis, no sé què, tal, a 20 minuts de la plaça Catalunya.
Sí, sí.
Hi ha alguns metros de Barcelona, és a dir, si tu estàs a Nou Barris, t'has exactament igual a la plaça Catalunya.
Sí, sí. Si nosaltres sempre dèiem...
La diferència és que estàs a Nou Barris o estàs a Sant Cugat.
Nosaltres dèiem
molt
que...
Molt millor Sant Cugat, a més, molt millor Sant Cugat, inclús per contaminació, parlàvem. I jo sí, jo també ho veig amb vosaltres. Reconec que, igual que l'Àlvar, la primera vegada quan vaig sentir de que posarien zones peatonals al carrer Rossinyol i tal, jo estic en contra de que em prohibeixin coses, em va fastidiar molt, i ara no podré passar amb cotxe, i per què no, no? S'ha de reconèixer que ha sigut millor per tots, també per defensar la petita botiga, tant que diuen de vegades les petites botigues, que jo dic, bueno, voler posar de vegades normes d'horaris comercials i totes aquestes coses, escolta, em sembla voler posar portes al camp, perquè a través d'internet tens totes les hores obertes. Molt bé, doncs crec que això ha funcionat bé. Em vaig equivocar, vull dir, canvio d'opinió, que per això...
No, és que a part també hi ha una cosa, que el barri Sant Francesc sempre s'havia reivindicat que estava com fora, diríem, de Sant Cugat, no?
Això
és una manera, l'eix aquest serà una mena d'eix direccional, al qual doncs aproparà potser Sant Francesc més en el centre, diríem, no? Espero, dir, el que passa és que tampoc és una cosa
és
tan exacta, aquestes coses.
És possible que expulsi part de la població per el tema d'encariment del nivell de vida de la zona, però bueno, que un barri s'enriqueixi, teòricament no hauria de ser dolent. Dolent expulsir la gent, però no hauria de ser dolent, tot el contrari.
Lluís. No, vaig una mica repetir el que es deien. Jo crec que els comerciants, la part del comerciant no ho entenc. Jo també vaig viure al carrer Major, que bueno, tots els bars estaven, que no vindran gent. Jo crec que és l'única salvació de la tenda petita. Que es facin centres, ejes comercials, que la gent passejant pugui trobar de tot. Jo trobo que això afavoreix el mercat de proximitat, perquè si no, les grans zones comercials s'ho mengen tot. Vull dir, si tens un carrer que pots trobar de tot, és com estar en un centre comercial, entre cometes, no? Jo crec que és la salvació del petit mercat, això, que es facin ejes de vianants que es puguin anar a comprar d'una botiga a l'altra. Hi ha un exemple molt maco a Reus. Reus han fet un centre que és un centre comercial, però al carrer, no? Peatonal. És fantàstic. Però jo crec que això és una defensa molt gran dels
comerciants. Allà on es ven el vermut millor del món. a Reus. Hi ha un...
Bueno, jo no ho sé, perquè quan sou alcohòlic m'agrada tot això, estar a colònia.
Amb el vermut millor del món és el de Reus. Ja està.
Jo crec
és
que és
un clàssic.
És el de Masnou, de Can Sisa, però bueno, és igual, deixem-ho córrer. No,
en fi,
doncs,
construïm un Sant Cugat, anant construint un Sant Cugat a mesura del temps, no? De les necessitats. El problema, bàsicament, és que, clar, que tot això no comporti que llavors, allò que sempre diem, que, evidentment, s'enriqueixin doncs, a medida doncs, tots els edificis, que llavors es pugin el sou, els lloguers i coses d'aquestes, que sempre havíem reclamat que la gent jove i tot així no tenien possibilitat de continuar vivint aquí a Sant Cugat perquè els pisos eren més cars.
Ha passat a Barcelona, mira la barceloneta.
Sí, sí.
Què ha passat amb la barceloneta? Que no valia res, absolutament. Sí, sí. Podies comprar un pis, te'l regalaven, i ara és una zona, això és desgraciadament, afortunadament és així.
No, però evidentment doncs, hi ha uns certs problemes paral·lels en els quals s'han doncs, de tenir en compte també, no? I per tant s'han de cuidar. I políticament això s'ha doncs, de cuidar des de la política també, no solament des de la vida social i activitat i el mercat, que és el que d'alguna manera mana, sinó que la política ha de posar unes normatives en les quals doncs, també doncs,
ai,
no passi
política.
Aquestes
ai,
coses.
Ai, la política.
Sí, sí. La política.
Ai, la política. Ens passa el temps i no comentem...
Ui, que esteu patint.
Jo estic patint tota l'estona.
No, home, tranquil, ara és el moment.
Des que m'he aixecat.
Ara és el moment. Bueno, ja sabeu que en Carles Puigdemont està
Ambre.
A Copenhague, no?
Sí?
Sí, no?
Sí, sí, ja ha arribat a l'aeroport, ja ha sortit de l'aeroport.
Pràcticament hem fet un seguiment des de que va pujat per les escales de l'avió fins que han tancat.
Tenim tot controlat.
Bueno, jo, a més, crec que ho ha fet amb bombo i platillo. Vull dir, ho ha manifestat, no ha anat allà de discret com quan va marxar de Catalunya, sinó ho ha fet amb bombo i platillo. Potser té el seu interès.
Sí, però no podem frivolitzar amb aquestes coses moltes vegades, perquè arriba...
Quina frivolització?
No, que està bé Lourdes, però evidentment doncs, és un problema, és com una mena de sainet típic del Santiago Rossinyol, d'aquí uns anys, a lo millor d'això es farà una obra de teatre, es farà, anem a dir, alguna pel·lícula no, d'aquest tema. És molt greu tot el que està passant, tu. Sigui culpa d'uns o sigui culpa d'un altre, no? Quatre persones a la presó, uns quants a fora, vull dir, el govern central també amb els seus problemes, perquè evidentment també els té, vull dir, no crec que estigui content amb tota la situació tampoc, i per tant té un problema també important. Jo penso que evidentment doncs, han de buscar una solució tots plegats.
I la Fiscalia ja ha demanat al Suprem una nova ordre de...
Ja l'ha demanat?
Sí, l'ha demanat, el que passa que falta que li concedeixi. Jo penso que l'operació Dinamarca, podríem dir... L'operació Dinamarca...
L'acaba de batejar.
És un pas més...
És una operació.
És un pas més...
Vull dir que s'ha calculat, no?
Jo penso que... A veure, jo tinc la impressió que en Carles Puigdemont és un individu molt intel·ligent, molt...
Caramba.
Sí.
Però se'ns ha portat lluny, per ser tan intel·ligent. Caramba.
Sí, bueno, és que intel·ligent... Hi ha una diferència entre intel·ligent i llest. Una persona pot ser molt intel·ligent i poc llesta.
Jo potser el veig més llest i menys intel·ligent.
Que acabi de manifestar... Bueno, deixem que manifestar el que
vale,
em sembla.
Vale, perdona.
El més intel·ligent, però té... Exactament, és una representació cabal del seny i la rauxa. O sigui, el seny i la rauxa català tan manifestat per autors clàssics i curts i tal, etcètera, Puigdemont és una clara manifestació d'això. I aleshores ell té es va marcar una línia determinada i la va seguint. En aquests moments, diguéssim que tota l'acció que havia fet anant a parar a Brussel·les, d'alguna manera s'havia calmat, s'havia aposentat. I ara fa un salt més perquè això torna a créixer altra vegada. Llavors la pregunta podria ser, és el millor moment? Era el millor moment el dia que el senyor Torrent al Parlament de Catalunya ha de designar precisament...
Avui mateix?
Precisament, era el millor dia, això? O precisament això encara el que fa més accentuar aquesta acció de dir eixamplem l'àmbit i Europa continua, perquè el primer que ha passat és que quan ha arribat a Copenhaguen hi havia molta gent, hi havia molts periodistes estrangers a la rebuda. Com a conseqüència, ha tornat a posar-se en primer pla un cas que havia rebaixat una mica la seva presència.
El que passa és que està precisament calculat que és una posició de força.
Sí.
O sigui, actualment hi ha dues posicions de força, la de l'Estat espanyol i la que Puigdemont equilibra amb la seva força i amb la seva posició. Si el Puigdemont sigués feble, evidentment l'Estat espanyol se li tiraria a sobre d'una manera brutal. Per tant, aquestes dues posicions de força, des del punt de vista de resolució de conflictes, tard o d'hora s'hauran de posar d'acord a través d'una mediació. Aquesta mediació hem de saber qui és, si és Europa, si d'alguna manera... Doncs. Per tant, aquestes dues posicions de força no es poden aguantar massa temps, perquè si no poden esclatar i poden tenir alguns problemes i conseqüències. És una estratègia en la qual doncs, el senyor Puigdemont, jo penso que és la seva estratègia i jo potser no estaria tan d'acord amb aquesta estratègia tan de força, però evidentment doncs, és una estratègia que és intel·ligent. L'Einstein deia moltes vegades, que sempre ho dic, en aquesta vida s'ha de tenir més bon caràcter que no pas ser intel·ligent. Perquè pot ser intel·ligent i pot ser un impresentable, perquè primer l'Einstein ja sabem que era molt intel·ligent, però vull dir que tenia un caràcter de mal xinant. No? O sigui, per tant, a mediant, són posicions de força en la qual doncs, tard o d'ara ha d'haver-hi una mediació a la qual doncs, en aquest moment no es veu.
Hi ha hagut una declaració aquest dematí que penso que és interessant comentar, és molt curta, i és que el seu propi advocat, Alonso Cuillas, ha dit jo l'aconsello però no em fa cas.
Sí.
Bueno, això s'ha mantingut sempre que ha sigut una idea, ha manifestat sempre, jo no sé fins a quin punt li convé manifestar aquesta posició. Jo crec que tot això està dit per parlat i beneït entre Esquerra i el PDeCAT, perquè clar, què és el que passa? El govern central està per una altra banda, però el fet de que el moviment que ha fet el senyor Puigdemont està amb la base de que, clar, podrà votar o no podrà votar. Si es quedava on era, a Bèlgica, no podia votar. Si l'agafen, pot votar. Aleshores,
pot delegar el vot.
Mana'm?
Pot delegar el vot.
Bueno, exactament, podrà votar a través de la via que sigui. Sí. Perquè ja van dir, telemàticament ho impugnarem, s'aturarà, etcètera, etcètera. Per tant, havien de buscar una solució. I ha sigut una solució bona, eh? Vull dir, en sentit, tontos no són. Intel·ligents tampoc llestos. Perquè el mal que s'està arribant a fer és massa considerable com per valorar-lo com una persona intel·ligent. Aleshores, què és el que crec? Evidentment, han fet aquest moviment. Ara, la justícia està al marge, discrepo Álvaro, no hi haurà una mediació perquè la justícia va pel seu camí i els jutges no els agrada gent que els diguin el que han de fer. I quan volen algú interferir, de vegades precisament per això es posen en posició contrària. I per, jo tinc entès, els jutges... aquí a Barcelona i a tot arreu, no tenen gran simpatia amb tot el que ha fet el senyor Puigdemont. I per tant, això de que
si s'acabés amb els jutges...
Sí. Bueno, els jutges... Encara. Sí, bueno, però són els que, diem-li, en aquest moment,
sí, home,
els que administraran la justícia.
Sí, sí, sí.
Amb ells se'ls encarrega. No serà el govern de l'Estat espanyol. Si no
hi ha una mediació, hi ha un xoc de trens i per tant has de buscar alguna solució.
Justícia,
jo estic buscant una solució. No dic que evidentment...
No pots barrejar, per favor.
Som,
a més, seria molt greu.
Clar que sí. La justícia,
poders independents.
Hi ha mediadors, entre la justícia...
Algú s'ho creu, però bueno, és igual.
100% m'ho crec.
Vale, doncs em sembla molt bé. Aquí hi ha hagut un gran error, però és que això és el que no s'entén. Espanya està acostumada a fer les coses por melones.
Por decreto ley.
Sí.
Per majoria.
I ja està.
Del seu Parlament.
Històricament, se senten conqueridors. Encara estan conquerint a Amèrica. I se senten així. És un estat que no sap seure a taula
així
i raonar. Així hi ha anat, naturalment. Així cada
imperi, tot
el gran imperi espanyol, així ha anat.
Com tots els imperis s'han anat perdent. No. Hi ha unes coses, perdona. Tots els imperis
sí,
han tingut etapes d'expansió, creixement
sí,
i etapes
sí,
de replegament.
Sí,
serà com tots els imperis.
Podem rebaixar.
És la gestió, està parlant de la gestió.
Hi ha imperis que ja no hi són, que han sigut, i tu vas allà I jo no sé, jo he anat a l'Índia, coneixo la Índia, en reconeixer, mira que a l'Índia els inglesos la van, bueno, però tenen un respecte i encara mantenen moltes coses de l'administració anglesa i tenen un respecte amb els inglesos, cosa que si te'n vas moltes vegades a molts països que han estat, què?
Pues mira, jo no
mira,
sé.
Tenim a l'última vegada, ves al Sàhara, ja veuràs tu com estan.
Els vam abandonar. Esclar, els vam abandonar.
Home, però el gran imperi els abandona.
Sí, sí, però...
El gran imperi els abandona però, a les mans...
Però
de
no, no, el van dir...
Últimament,
no comparem imperis,
hi ha una,
no podem comparar.
Hi ha un fet d'actualitat, que és la resurrecció d'un llibre que va escriure el senyor Deulofeu, el gran Deulofeu Figuerenc, sí, que es deia la matemàtica de la història, i precisament parla dels imperis. No?
O sigui, ell diu... L'any 28 em sembla que hi haurà la independència. De
sí, ell diu, fa una
numeració,
es tira enrere, 4.000 anys, i llavors va fer unes projeccions i va dir els imperis, efectivament, comencen, creixen, desapareixen, etc.
Unes fórmules matemàtiques
que utilitzava. Sí, unes fórmules matemàtiques a les que jo no hi crec. És que crec, però això és un altre tema. No, dic això perquè, seguint aquesta línia que tu deies, Lourdes, doncs, efectivament, els imperis... Però la manera de ser imperial és diferent. És a dir, els anglesos, en un moment determinat, tenien la meitat del món, en un moment determinat els holandesos tenien una gran part del món, en un moment determinat els espanyols tenien una gran part del món...
I els romans.
Castella, jo diria que Castella més que Espanya, Castella.
Què era? No, home, no. A partir dels Reis Catòlics i els seus descendents ja es pot parlar d'una Espanya sencera, fins i tot en Portugal.
Podem parlar d'Espanya sencera, home. Però Portugal es va separar, així que va poder es va separar. En aquell moment podia ser Portugal i podia ser Catalunya, i ho va fer Portugal. Bueno, en qualsevol cas, els imperis, però la manera de fer-ho, apuntava Lluís davant, és diferent.
Contextualitzada amb l'època.
No, els espanyols van arribar a Amèrica del Sud, van conquistar, van descobrir, cosa que a mi em fa molta gràcia, penso, sí. Els que estaven allà, ells ja s'havien descobert a si mateixos, ja sabien que existien, no calia que vingués algú i els hi digués, hola, el veniu a descobrir. Bueno, no, això és una conya.
Van descobrir per Europa i per
però vull dir que els espanyols automàticament el que van fer va ser barrejar-se, que era el criollo. Això els anglesos no van fer-ho mai a la vida, ho va fer un de cada 10.000, però la majoria no. Vull dir, van tenir una manera diferent de crear un imperi. I en canvi, com apuntava també molt bé, l'administració, o sigui, els que havien estat com perseguits, controlats, han acceptat i han recollit precisament tota l'essència de l'administració d'aquest imperi colonial.
Amèrica del Nord, quasi bé, podríem dir, va exterminar la població nadiua.
I tant.
I en canvi els espanyols, que som tan dolents,
no, jo dic que siguin
dolents, ens vam, diem-li, fondre amb ells.
Jo dic que és una forma diferent de fer-ho.
O sigui, perquè érem uns imperis tan salvatges que, diem-li, érem tan salvatges que, goita, Amèrica del Nord van exterminar pràcticament la població nadiua. I, en canvi...
Els maies, els azteques, no eren salvatges. Tenien la seva cultura.
Jo no he dit salvatges.
Sí, sí, salvatges. És igual
no, com... vam ser nosaltres tan salvatges. Nosaltres.
És igual com els xinesos. I a mi fa molta
no,
gràcia...
No, nosaltres.
Quan diu, arriba un senyor, arriba allà i descobreix
Eduard,
la Xina.
Eduard, no m'has entès, entès bé. He dit, nosaltres vam ser tan salvatges que ens vam, diem-li, ajuntar amb ells. I en canvi...
Com que no em senti implicat, potser no t'escoltem bé.
Si remuntem al segle IX, al segle X, a l'imperi carolíng i llavors a l'Àndalus, no? I per tant llavors van venir el comte Borrell i tota una sèrie de gent, el qual va començar construint des dels Pirineus tota la franja aquesta, diríem, dels catalans.
Pues, i el condat era francès.
Era abans que inclús que els espanyols, no?
Senyor de la marca hispànica.
O sigui, si ens anem, si ens anem retirant una mica cap al final...
Hem començat parlant d'animals i acabem parlant de salvatges.
D'animals, també. De salvatges.
Carme, em pensava que anava a dir, hem començat a parlar de Sant Antoni dels Burros
i de salvatges
dels
burros.
Continuarem amb diferents episodis. Aquest serial, aquest serial d'en Puigdemont, de la investidura i tot això.
Però esperem que acabi bé.
Senyors i senyores, gràcies.
I no
que tingueu bon dia.
El ple municipal. El ple municipal.